Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Ens despertem avui amb 2 graus a Lleida, 3 a Cadaqués i 5 a Castelldefels. Dimarts 21 de gener, que ja ha començat el segon mandat de Donald Trump.
The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish.
O com ell l'ha batejat, l'edat d'or als Estats Units ja ha començat. Avui seguirem fent el matí de Catalunya Ràdio des de Washington per analitzar els primers moviments del 47è president nord-americà que ja ha començat a signar decrets.
Why don't you say what I'm saying?
Sure. The first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden.
De fet, Donald Trump es va muntar una espècie de despatx al pavelló on va fer el meeting davant de milers de seguidors i allà va signar les primeres decisions. Aquesta que escoltem, per exemple, és la de tombar 78 ordres executives de Joe Biden. I ja després, al despatx oval...
So this is January 6th, and these are the hostages.
Trump, amb una muntanya de carpetes sobre la taula, n'ha signat una a una, indult a 1.500 assaltants al Capitoli, emergència nacional a la frontera amb Mèxic, negar la ciutadania als fills d'immigrants sense papers, o la sortida dels Estats Units del Tractat de París per lluitar contra el canvi climàtic. Analitzarem avui aquestes decisions, també tots els detalls de la jornada d'ahir amb les aliances internacionals o el paper també que jugaran els multimilionaris del món tecnològic que l'envolten.
And I just want to say thank you for making it happen. Thank you.
Per cert que Elon Musk ha deixat una de les imatges i polèmiques de les últimes hores quan en el míting ha fet un gest al públic estirant el braç que molts ha recordat a la salutació nazi. Explicarem també com es preparen les empreses catalanes davant de la que és probable pujada d'aranzels als Estats Units. I parlant d'economia, el PSC ja assumeix a Barcelona, a Catalunya, que Illa es quedarà sense pressupostos pel no d'Esquerra Republicana.
Nosaltres respectem les posicions i les decisions de la nova direcció o de la direcció del partit i des d'aquest respecte continuarem treballant doncs, amb un objectiu que és claríssim i és la consecució dels acords.
Divendres de la setmana que ve, el president Salvador Illa farà una conferència a Barcelona on posarà les bases del model econòmic del seu govern. Tampoc hi haurà pressupostos, en aquest cas a Barcelona. En aquest cas, el PSC hi ha renunciat perquè les negociacions amb els comuns no avançaven. En parlarem també en temps d'artúlia amb el tinent d'alcalde Jordi Valls. I parlant també d'una de les declaracions importants del dia i polèmiques són les d'Íñigo Errejón davant del jutge.
Yo les parto que dice que cualquier testimonio es inmediata y completamente válida.
Eso es lo que decía su espacio político, ¿no?
Por eso tengo que dimitir.
¿Y por eso dimitió? Por eso.
Claro, porque hay una incoherencia. Yo no puedo defender mi... Yo no puedo defender.
¿Pero y por qué lo decía antes, entonces?
Bueno, yo era coherente con el espacio en el que estaba. Y hay un momento en el que...
O sea, que cuando le pasó algo es cuando se cambia. Cuando le pasa una situación es cuando se cambia.
Y esto pasa a veces.
Bien. Que pero dices que usted...
L'exportador de Sumar, que manté que la relació amb la periodista Alicia Molià no va ser forçada, explica que va plegar per coherència com a portaveu d'un espai que defensava que la víctima se l'ha de creure sempre. I en esports torna a la Champions, avui a les 9, Benfica-Barça.
To win the Champions League, it's, I think, one of the difficult things.
A 7 punts del Madrid a la Lliga, els de Hansi Flick poden tenir millors perspectives a Europa, tot i que el tècnic Hansi Flick admet que guanyar la Champions és de les coses més difícils del món. Podreu seguir el partit a la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. Avui aquí a Washington nosaltres despertem, sí que fa fred, menys 9 graus de temperatura. Barcelona 3 graus, benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Un nou protocol dels pediatres que passa perquè es vigili l'ús excessiu de pantalles per part de nens i nenes. Aquest nou protocol, els pediatres, actualitza el que estava en vigor des del 2008, quan l'ús de pantalles, evidentment, no tenia la dimensió que té ara.
I a Brussel·les.
La cap de l'Europol reclama als gegants tecnològics que facin més per cooperar amb la policia amb els missatges encriptats, que, segons diu, utilitzen els delinqüents per mantenir l'anonimat. L'Agència Europea per la Cooperació Policial, és a dir, l'Europol, es reunirà amb les empreses al Fòrum Econòmic de Davos aquesta mateixa setmana.
I amb què anem a dormir aquí als Estats Units?
A banda de la presa de possessió de Donald Trump, amb la mort de Cecil Richards, un autèntic referent en la lluita a favor del dret a l'avortament. Richard ha mort als 67 anys i va dirigir un dels principals proveïdors als Estats Units d'atenció a la salut reproductiva i d'educació sexual.
I a la Xina, amb què dinaran?
Amb crítiques. Lamenten la decisió de la Comissió Europea de portar el país a l'Organització Mundial del Comerç contra el que Brussel·les considera pràctiques comercials il·legals de Pequín en l'àmbit de la propietat intel·lectual.
Avui és dimarts 21 de gener. El dia comença encara amb força clarianes, però la idea és que el cel torni a quedar tapat a gairebé tot arreu a mesura que vagi passant el dia i fins i tot que puguem tenir algunes precipitacions. Seran quatre gotes febles a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i especialment també a l'Alt Pirineu de cara al vespre. Podria haver-hi algunes nevadetes amb cotes al voltant dels 1.800-2.000 metres d'altura. Tot això amb unes temperatures que avui encara han baixat. Són negatives en aquests moments al Pirineu, a la Catalunya Central i a l'interior de Girona, i avui s'esperen màximes de 8 a 10 graus a l'interior i d'uns 12 o 14 graus a la costa.
Tot això avui que seguirem fent un especial des de Washington i a tocar de 3 quarts d'11 al matí, per exemple, repassarem els millors moments d'aquesta cerimònia d'investidura de Donald Trump amb Toni García Ramón i també Raquel Sanz, avui al matí de Catalunya Ràdio. Abans són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
I Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Amb el 47è president nord-americà Donald Trump, que s'ha estrenat al càrrec amb la firma d'una allau de decrets destinats a escombrar les polítiques del demòcrata Joe Biden i certificar l'arrencada del que ha definit com una era daurada dels Estats Units.
Després d'un discurs d'investidura on s'ha presentat com un escollit per Déu, envoltat de milionaris i alguns polítics d'ultradreta, Trump ha decretat el perdó dels assaltants del Capitoli, l'emergència nacional per aturar la immigració a la frontera amb Mèxic, la sortida del Tractat sobre el Clima de París o també l'emergència energètica per intensificar les extraccions de petroli i gas. Això i promeses d'imposar aranzels duaners a Mèxic i al Canadà i recuperar el control del Canal de Panamà.
Anem cap a Washington. Francesc Garriga.
Trump ha entrat amb contundència i ha signat desenes d'ordres executives per marcar el nou rumb del país. Ha retirat als Estats Units els acords climàtics de París i de l'Organització Mundial de la Salut. Ha declarat l'emergència a la frontera sud i ha acabat amb el sistema d'asil, a banda d'intentar canviar la Constitució i suprimir la ciutadania per naixement. I també ha indultat pràcticament tots els detinguts per l'assalt al Capitoli, inclosos els acusats de delictes violents.
Això és el perdó per aproximadament 1.500 hostatges. Perdó total. També es commuten 6 penes. Francament, esperem que els alliberin aquesta nit.
Trump ha signat algunes de les ordres des de la Casa Blanca i d'altres al pavelló dels Wizards, demanant aplaudiments de milers de seguidors que celebraven les seves decisions. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els actes que han acompanyat la investidura de Donald Trump han fet esclatar d'eufòria els seus fidels que, aquí a Washington, han acceptat suportar temperatures gèlides per poder ser a prop del seu líder.
Un fred, però, que finalment ha obligat a traslladar el jurament del nou president a l'interior del Capitoli i ha evitat el contacte directe de Trump amb les masses que el volien aclamar fora, l'esplanada nacional.
També cap a Washington tenim l'enviat especial Xavier Vila.
Culte al líder als carrers de Washington a càrrec de milers de simpatitzants de Trump vinguts d'arreu del país. Gent que ha desafiat el fred i ha fet hores de cua mirant d'atrapar algun moment pel record d'un dia històric, però en part esgarrat perquè el president ha traslladat a la presa de possessió portes endins. En Sam deia que les coses tornaran a anar millor amb Trump.
Sens dubte aconseguirà més coses que el primer cop a nivell econòmic, a nivell d'immigració, netejarà aquest país, el farà millor.
En canvi, en Fabian assegurava que els Estats Units i el món sencer estan en perill amb el retorn del magnat.
Canviar el Golfo de México pel Golfo de América, eso... La gente trata de decir que eso es broma, yo no creo que eso sea broma, porque es algo que cuando uno es presidente, pues eso no se bromea. Entonces sí estoy preocupado, no solamente por lo que pase aquí en Estados Unidos, sino también por lo que pueda pasar en el mundo, porque lo que hace Estados Unidos tiene repercusiones en todo el mundo.
Fabián tillaba a Trump de perillós y deshonest. Des de Washington, Xavier Vilà, pel matí de Catalunya Ràdio.
Trump ha decretat l'emergència nacional energètica com a part del seu pla per potenciar la producció de petroli i gas i acabar amb el llegat del govern de Joe Biden contra el canvi climàtic.
La finalitat de la mesura és potenciar la producció d'energia domèstica amb un nou desenvolupament del petroli i el gas en terres federals, amb la premissa que baixi el cost dels subministraments. Mentre que un dels objectius de Biden ha estat augmentar la protecció d'Alaska davant l'extracció d'hidrocarburs, Trump donarà barra lliure al fracking, impedirà que es tanquin centrals nuclears, reduirà reduirà els límits d'emissions i atorgarà més permisos de perforació a empreses de petroli i gas. Per aconseguir tots aquests objectius, Trump ha anomenat com a nou secretari d'Energia Chris Wright, el director executiu d'una de les principals empreses de fracking dels Estats Units, que com a president nega l'existència del canvi climàtic. Al Matí de Catalunya Ràdio en parlarem en temps de tertúlia amb el meteoròleg de 3CAT, Francesc Mauri.
I sobre això del canal de Panamà, que ara sentíem preocupat a una de les persones que passejaven per aquí, que entrevistava el Xavier Vilà, el president de Panamà ja ha respost amb contundència a Donald Trump i assegura que el canal és panameny i ho continuarà sent.
José Raúl Molino no ha trigat gens a sortir al pas al nou president nord-americà, que en el seu discurs de presa de possessió ha dit que té la intenció de recuperar la gestió de la infraestructura. Segons Trump, hi ha un tracte injust perquè els actuals gestors cobren de més els vaixells dels Estats Units. A través d'un comunicat que ha penjat a les xarxes socials, el president de Panamà ha negat que es faci un tracte diferencial a ningú i ha assegurat que el canal no canviarà de mans. Molino ha negat que la Xina estigui influint en com gestiona la infraestructura i ha fet una crida al diàleg als països aliats i amics referint-se als Estats Units.
I l'home més ric del món i de màxima confiança de Trump, Elon Musk, ha generat una de les imatges més controvertides dels actes de presa de possessió.
Sí, ha fet la salutació nazi. El gest ha provocat un debat encès a les xarxes socials. Alguns usuaris recorden que fa uns dies va fer un acte polític amb l'extrema dreta alemanya que fins i tot qualifica Hitler de tou. D'altres grups que rastregen l'antisemitisme han descartat que es tracti efectivament de la salutació del nazisme. En paral·lel, diverses organitzacions de la societat civil han fet una acció conjunta de protesta contra la ideologia de Trump i Musk i s'han donat de baixa de la xarxa social X, propietat del multimilionari.
I TikTok ja ha recuperat el seu servei a Estats Units després que Donald Trump hagi anunciat una moratòria de 90 dies a la llei que obligava la plataforma a tancar.
Els més de 170 milions d'usuaris de TikTok als Estats Units van deixar de tenir accés a l'aplicació dissabte a la nit després que entrés en vigor una llei que la prohibia en l'àmbit federal. Hores després, però, la xarxa social xinesa tornava a funcionar al país després que Donald Trump anunciés una moratòria de 90 dies a la llei. Aquesta moratòria de permetre a ByteDance, l'empresa propietària de l'aplicació, trobar un comprador que els Estats Units no consideren una amenaça per la seva seguretat nacional.
I també les conseqüències de l'arribada de Trump passaran per l'economia i també les criptomonedes. La criptomoneda Bitcoin ja ha batut el seu màxim històric per rebre el nou mandat de Donald Trump.
Sí, el canvi de la moneda virtual s'ha situat per primer cop per sobre dels 109.000 dòlars poc abans de la presa de possessió. Durant el seu primer mandat, Trump es va mostrar en contra de les criptomonedes, però la seva posició en aquesta qüestió s'ha girat com un mitjó i ara n'és un defensor. De fet, ha promès crear un marc regulador clar i favorable a les monedes virtuals. Això explica no només l'impuls de les últimes hores, sinó que la cotització del Bitcoin hagi passat dels 64.000 dòlars que registrava poc abans de les eleccions del novembre a situar-se per sobre dels 100.000. Al llarg de la jornada, però, la cotització s'ha moderat i ara es situa al voltant dels 103.000 dòlars. Avui veurem com reaccionen els inversors, perquè ahir era un dia festiu i la borsa nord-americana estava tancada.
Ens fixarem en la borsa nord-americana, però també ens fixarem en la Unió Europea, que espera una col·laboració estreta amb Donald Trump, però manté una posició de prudència sobre el que pot ser o pot acabar sent el seu mandat. Brussel·les, Jordi Baró.
Mà estesa de la Unió Europea, col·laborar de forma estreta amb Trump en els grans desafiaments globals i l'accent posat en els forts lligams amb els Estats Units. Brussel·les manté un missatge positiu malgrat les amenaces per a Europa, com una guerra comercial o l'ús de la força a Groenlàndia. Per la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, es tracta d'evitar la confrontació a l'espera de com es concreten les decisions del nou president dels Estats Units.
No parece muy oportuno pensar que la mejor respuesta que se pueda dar a una provocación sea escalar las provocaciones. Al contrario, creo que hay que mantenerse con la cabeza fría y defendiendo la aplicación de las reglas y la defensa de nuestros valores, nuestras fronteras.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, al Matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, l'alto el foc entre Israel i Hamas continua mostrant mostres de debilitat.
Fonts palestines asseguren que l'exèrcit israelià va matar 2 civils i en va ferir 8 més en incidents separats durant el dia d'ahir. A Qatar, els negociadors confien a poder superar aquestes dificultats.
Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
Quan no feia ni 2 dies de l'entrada en vigor de l'alto el foc, 2 franctiradors israelians van matar 2 civils a Rafah, al sud de Gaza, on, a més, l'atac d'un dron i l'explosió d'un element sospitós van provocar 8 ferits més, segons l'agència de notícies palestina Wafa. El portaveu d'exteriors de Qatar, escenari de les negociacions per a l'acord, sap que mantenir l'estabilitat no serà gens fàcil.
Aquesta és una zona de guerra, i com a tal, des del punt de vista militar, en qualsevol moment pot passar que un dels bàndols consideri una amenaça suficient suficient per violar l'acord. Si passa, hauríem de trobar una manera de reprendre l'alto el foc.
Mentre el focus és sobre Gaza, a Cisjordània ha augmentat la violència per part dels colons israelians que responen a l'alliberament de presos palestins amb atacs incendiaris. Des de Jerusalem, Jordi Brescop, al matí de Catalunya Ràdio.
I a Colòmbia, el president Gustavo Petro ha anunciat que declara l'estat d'excepció pels combats que hi ha a la frontera amb Venezuela. Això és entre l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, l'ELN, i un grup dissident de guerrillers de les FARC.
Sí, el conflicte entre els dos grups guerrillers armats va esclatar la setmana passada i té com a rerefons el control dels conreus de coca i de les rutes del narcotràfic.
Anem cap a Sud-amèrica. Joan Biosca.
8 quilòmetres separen el municipi colombià de Tibú de la frontera amb Venezuela, la regió del Catatumbo, epicentre dels combats entre els guerrillers encara actius d'una banda de les FARC i de l'altra de l'ELN, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional. La violència ha buidat la ciutat i els pobles també dels voltants. Una vuitantena de morts i més de 18.000 desplaçats han forçat el president colombià Gustavo Petro a decretar assegurat l'estat de commoció interna i l'emergència econòmica, mecanismes per destinar-hi immediatament recursos militars i financers per tal d'estabilitzar la zona.
Queremos paz, que paren ya la guerra, a las guerrillas, que miren a quienes van a matar.
El president colombià Gustavo Petro ha advertit a l'ELN que si vol guerra tindrà guerra. Joan Biosca des de Buenos Aires pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies que repassem amb Judit Perpinyà, Àlex Bosch i Josep Almirall. Bon dia.
Bon dia.
Esquerra ha dit que el no definitiu a negociar els pressupostos de la Generalitat per aquest any i la nova direcció d'Oriol Junqueras ho ha comunicat formalment a l'executiu de Salvador Illa.
D'aquesta manera, els republicans situen com a prioritat el desplegament del finançament singular per Catalunya abans que pactar els comptes nous de la Generalitat. Elisenda Alemany és la secretària general d'Esquerra.
Hem traslladat al Partit Socialista que no hi haurà negociació per al pressupost del 2025, perquè la política és prendre decisions. I entre la sobirania fiscal i el pressupost del 2025, ara toca sobirania fiscal. És molt important tenir pressupost, però per Esquerra Republicana encara ho és més tenir la sobirania fiscal per al poble de Catalunya.
El PSC ja ha assumit el cop de porta del principal soci d'investidura. Tot i això, asseguren que compliran els compromisos firmats amb els republicans. Lluïsa Moret és la número 2 del partit.
Nosaltres respectem les posicions i les decisions de la nova direcció o de la direcció del partit i des d'aquest respecte continuarem treballant amb un objectiu que és claríssim i és la consecució dels acords.
I per cert que Salvador Illa presentarà el seu model econòmic davant d'empresaris i el teixit social. Serà la setmana que ve en una conferència a Barcelona amb el títol de Catalunya lidera un model econòmic de prosperitat compartida. I a banda d'això, Barcelona tampoc tindrà pressupostos nous aquest any. El govern de Jaume Collboni trenca les negociacions amb els comuns i mantindrà la pròrroga dels comptes de l'any passat. Barcelona, Jordi Corbalan.
El govern en minoria del PSC havia pactat els pressupostos amb Esquerra, però davant el bloqueig de les negociacions amb els comuns, renuncia a tramitar els comptes. Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia.
Crec que el que li toca fer al govern és el que fa avui. Plantar-se, governar i continuar demanant la col·laboració de totes les forces polítiques.
La líder municipal dels comuns, Janet Sanz, replica.
És una renúncia, no només a tenir un pressupost, és una renúncia clara i directa a governar Barcelona.
Tot i la pròrroga pressupostària, el govern municipal garanteix que complirà els principals compromisos, com l'habitatge i el tramvia. Des de Barcelona, Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el nomenament de Marc Murtra com a president de Telefònica ha passat factura a la companyia pel que fa a la cotització a la borsa. La companyia va ser el valor de l'IBEX 35 que va caure més als parquets. Madrid, Cristian Roldán.
Els mercats han castigat l'aposta del govern espanyol de situar Marc Murtra, cap de gabinet del Ministeri d'Indústria amb el primer govern Zapatero, al capdavant de Telefònica. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha defensat el valor estratègic del canvi a la presidència.
Necesitamos una empresa que lidere un sector estratégico hacia adelante, como es el de las telecomunicaciones, que además, como he dicho, tiene ramificaciones muy importantes en áreas como la de ciberseguridad o la inteligencia artificial, donde creemos que el nuevo presidente además puede realizar aportaciones particularmente relevantes.
Un dels primers reptes de Murtra serà aixecar la cotització de Telefònica, que fa 8 anys que cau de manera continuada a la borsa. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, els accionistes del Banc Sabadell perdrien diners si avui acceptessin l'OPA del BBVA. I és que el preu de les accions de l'entitat vallesana s'ha situat per sobre del que ofereix el banc d'origen basc.
Normalment, quan una empresa llança una OPA, ofereix un preu que està per sobre del valor de l'acció al mercat amb la intenció que els accionistes acceptin vendre els seus títols. És el que s'anomena una prima. Ara, però, com que el preu de l'acció del Sabadell està per sobre del preu de l'oferta, es considera que té una prima negativa. És normal que quan es llança una OPA la prima tendeixi a zero, però no és tan habitual que passi a terreny negatiu. Segons els analistes, això podria indicar que els inversors no veuen viable l'operació o, com a mínim, no el preu de l'oferta que plantejava el BBVA.
I un funcionari de presons anirà a judici per amenaçar el director de l'Observatori del Sistema Penal i de Drets Humans, Iñaki Rivera, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
Rivera va rebre les amenaces a través de les xarxes socials, tot plegat després de compartir una publicació en què s'alertava de les conseqüències que havia tingut sobre la salut mental dels presos el bloqueig dels centres penitenciaris provocat per les protestes de funcionaris després de l'assassinat d'una cuinera a Mas d'Enric. Els Mossos d'Esquadra han identificat l'autor dels missatges com a funcionari de presons. David Arandes, l'advocat de Rivera, hi denuncia que, coincidint amb les protestes a les presons, el seu client va ser víctima d'una campanya d'assetjament. Aranda considera especialment greu que les amenaces provinguin d'un funcionari.
Actua en tant que una institució i que, per tant, i que té un poder enorme, diguem, en la preservació dels drets de les persones privades de llibertat i que està atacant i amenaçant a una persona que, des de la llibertat de càtedra, des de la seva posició de professor universitari, s'ha implicat en la defensa dels drets humans de les persones privades de llibertat.
I atenció, perquè l'epidèmia de la grip ja ha arribat al seu pic i a partir d'ara el nombre d'infeccions començarà a disminuir.
L'administració atribueix la incidència alta que ha tingut enguany aquesta passa principalment a les taxes baixes de vacunació. En qualsevol cas, i en comparació amb la temporada passada, fins ara hi ha hagut un 50% menys d'ingressos hospitalaris per grip, que sí que ha tensionat els centres d'atenció primària.
Com és el cas, per exemple, de l'Hospital Taulí de Sabadell. Precisament a Sabadell, la policia ha detingut al Vallès Occidental, a la capital del Vallès Occidental, 12 membres d'una organització criminal que es dedicava a les ciberestafes.
La investigació ha permès identificar més de 700 víctimes de la banda, a les quals van arribar a sostreure prop de 2 milions d'euros. La portaveu de la policia espanyola explica el modus operandi dels delinqüents, 11 dels quals ja són a la presó.
La víctima recibía un mensaje de texto en el que se le comunicaba que había algún tipo de problema en su cuenta bancaria, por lo que debía acceder a ese enlace que se le proporcionaba. El enlace derivaba a la víctima a una web idéntica a la de su banco, si bien estaba controlada y visionada por la organización, quienes podían ver el nombre de usuario y contraseña que la víctima introducía.
I ha alliberat un dels ciutadans europeus segrestats a la regió frontera entre Algèria i el Níger. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola que la setmana passada va capturar un grup d'homes armats al sud d'Algèria.
L'alliberament se l'ha atribuït un grup independentista tuareg del nord de Mali que és qui ha difós la notícia del rescat de l'home que encara no té confirmació oficial del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol. El portaveu d'aquesta organització, anomenada Front d'Alliberament de la Zawat, ha explicat que els captors van traslladar l'home a Mali, on l'han pogut alliberar en bon estat. Aquesta organització tuareg condemna els segrestos d'occidentals que qualifica d'accions criminals que malmeten la imatge del seu territori. L'altre europeu que encara està segrestat és una dona de nacionalitat austríaca.
I ara repassem tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera...
Hola, la, me'n vaig a París, Madame Messier, i arriba a set zones calcificades des meu cervell.
Antònia Font tocarà per primera vegada a París. El grup mallorquí arrenca aquest any amb tres concerts que li serviran per tancar les gires en festivals i teatres que han fet des que han tornat. A la capital francesa, apunteu, tocaran el dia 16 de febrer, abans ho faran a Madrid el dia 2 i el final de festa serà el dia 24 de febrer a Barcelona, al Gran Teatre del Liceu. Això sí, amb totes les entrades exaurides.
Que soni, Antònia Font.
Tens un recipient per fer ses coses més ordenades. Oh, la, la. Vaig a París, Madame Messier, i arriba a set zones inexplorades des meu cervell, a llunes perdudes, exuberades, amb jungles profundes i blaves. Si fes el món, ja pens en un dia, el meu computer explotaria.
Aquesta és la primera cançó, el primer titular en cultura. La segona... Bad Bunny.
Sí, perquè torna a ser notícia perquè guanya la batalla Taylor Swift a la llista Billboard. L'àlbum Debí tirar més fotos ha pujat ja a la primera posició al davant de la reedició del disc de vinil de Swift, Lover... Live from Paris. El puertorriqueny, per cert, ha aconseguit vendre en només 4 hores les 400.000 entrades pels 30 concerts que té previstos fer a Puerto Rico.
I la tercera...
Acabem amb aquest endavant de Pau Ballbé per parlar del Premi Anagrama que l'ha guanyat Arià Paco. Ho ha fet amb la novel·la Teoria del joc. L'escriptor d'Igualada reflexiona en aquesta obra sobre el desig heterosexual i les contradiccions de les noves masculinitats i el feminisme. El llibre el trobareu a llibreries a finals de març.
I pel que fa al futbol i en esport, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Barça pot segellar aquesta nit la classificació per als vuitens de final de la Champions.
De fet, una victòria dels blaugranes al camp del Benfica els donaria aquesta classificació. Ferran Torres, jugador del Barça.
Es verdad que en los últimos años en la Champions pues no habíamos tenido los resultados que deseábamos. Pues este año creo que una de las grandes motivaciones que teníamos es darle la vuelta a esos años que veníamos haciendo en Champions.
El partit a les 9, amb transmissió de Catalunya Ràdio, també a la Champions, Atlètic de Madrid, Bayer Leverkusen, el programa Les Dones i els Dies, i el Catalunya Nit els podreu seguir pel canal exclusiu digital. A la Copa de Futbol, el Barça parellat amb el València als quarts de final, en l'última eliminatòria a partit únic que jugarà a Mestalla, també a la Copa Leganés-Madrid, Atlètic de Madrid, Getafe, Reial, Osasuna, jugat ahir Villarreal 4, Mallorca 0.
I Paula Badós aconsegueix la victòria més important de la seva carrera esportiva.
Aquesta matinada, la tenista ha guanyat la número 3 del món, Coco Gauff, per 7-5, 6-4, classifica per primer cop de la seva carrera per les semifinals d'un torneig de gran slam com l'Open d'Austràlia. Badós acabarà el torneig entre el top 10 de les millors jugadores mundials. Fa menys d'un any ocupava el lloc 140. A l'Eurocup Joventut 30, els verdinegres estan a un triomf de distància dels llocs de play-off quan queden 3 jornades.
Tot això avui, que a partir de les 11 del matí ens acompanyarà de nou Sergi Pàmies en una sessió de teràpia per boomers molt necessària i oportuna. Parlarem dels Estats Units. Serà a partir de les 11 del matí. Però abans, sapiguem què m'ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui el que no m'ha deixat dormir ha estat la notícia de la mort del Bakary Diba, un senegalès de 34 anys que en feia 7 que havia arribat a Catalunya i des de fa mesos malvivia venent ferralla i dormint al ras a un racó del parc de la Ciutadella de Barcelona. El Bakary Diba estava malalt del cos i del cap i, tot i tenir-ne coneixement, l'Hospital del Mar i també els serveis socials va acabar morint sol, per algun motiu que se m'escapa, al carrer, a la setmana més freda de l'any, en un punt del parc de la Ciutadella que cada dia recorren milers de persones, moltes d'elles turistes. El Bakary Diba era una de les més de 1.400 persones que viuen al carrer a Barcelona i el seu cas hauria de servir per despertar la consciència de tots, especialment dels governs municipal i autonòmic d'esquerres, que, tal i com demanen moltes entitats socials, potser hauria de revisar les seves prioritats. Perquè cap govern, i menys un d'esquerres, pot pensar que està fent una bona feina mentre hi hagi gent morint de fred al carrer.
I aquesta hora, Canalies, quina alegria, bon dia.
Good morning, Richard, how are you?
Bé, i tu?
Tot bé o no, per aquí?
Fantàstic.
Molt bé, doncs ens despertem amb alegria.
Sempre
i amb...
podria anar millor, a veure.
Sí, però bé.
Sí,
fas veu d'estar-t'ho passant bé.
Sí, tant.
Perfecte, això és el més important. I més si li posem la música d'ells, de Beatles, amb Yellow Submarine. T'explico què és el que ha passat amb aquesta maquinària que no para de fer diners. La mítica marca de sandàlies Crocs ha anunciat que crearà un model d'edició limitada inspirat en el quartet musical i en la pel·lícula animada Yellow Submarine. No hi faltarà el mític color groc, finestres i elements del submarí, així com les il·lustracions de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. Podreu trobar les sandàlies a partir de dimarts que ve, el dia 28, i segurament us preguntareu quan valen. Són uns $80, uns 77 euros, i tot apunta que es convertiran en un objecte de desig, no només per als seguidors dels Beatles, sinó també per als col·leccionistes d'edicions limitades. Jo les he vist i he de dir que són bastant horroroses, però si vols te'n compro un parell per l'estiu, si vols anar amb aquestes sandalietes per Menorca.
Home, si són horroroses, per què m'has de comprar unes sandàlies horroroses?
Perquè no, potser amb el moreno de la pell tot queden bé.
I tant, segur que sí.
Unes sandalietes, uns pantalonets curts i a córrer per Menorca.
Vinga, adéu, adéu, Menorca. En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Donald Trump estrena la seva segona presidència amb una bateria de decrets per revertir les polítiques de Joe Biden.
Trump ha retirat els Estats Units de la lluita contra el canvi climàtic i de l'Organització Mundial de la Salut, ha decretat l'emergència nacional a la frontera sud, ha aprovat decrets contra la diversitat i ha rebatejat el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica.
Avui també declararé una emergència nacional energètica i perforarem, baby, perforarem. Drill.
I desenes de milers incondicionals han desafiat el fred a Washington per aclamar-lo des de l'exterior, encara que Trump ha jurat el càrrec. Recordem, a dins del Capitoli, acompanyat de milionaris com Elon Musk i també polítics ultras com Giorgia Meloni.
Trump ha proclamat l'inici d'una manera de canvi i el començament d'una edat d'or.
The golden age of America begins right now.
L'edat d'or d'Amèrica comença ara mateix. El nostre país tornarà a florir i serà respectat arreu del món. Serem l'enveja de totes les nacions i mai més s'aprofitaran de nosaltres.
I a la Unió Europea es vol evitar que l'arribada de Donald Trump al despatx oval faci trontollar els lligams estrets i la cooperació amb els Estats Units.
Brussel·les llança un missatge positiu, tot i les amenaces de guerra comercial i sobre la sobirania de Groenlàndia.
Aquí el govern ja no té el nou oficial d'Esquerra Republicana a negociar els pressupostos per aquest any.
Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra, explica per què. Li respon Lluïsa Moret, viceprimera secretària del PSC.
No hi haurà negociació per al pressupost del 2025. Entre la sobirania fiscal i el pressupost del 2025, ara toca sobirania fiscal.
Nosaltres ho respectem i des d'aquest respecte continuarem treballant amb un objectiu que és claríssim i és la consecució dels acords.
I el PSC tampoc tindrà pressupostos a l'Ajuntament de Barcelona.
L'equip de Jaume Collboni ha trencat les negociacions amb els comuns perquè, després de 4 mesos de negociacions, diu que s'ha cansat d'esperar. Des dels comuns li respon Janet Sanz.
És una renúncia, no només a tenir un pressupost, és una renúncia clara i directa a governar Barcelona.
I us avança al matí de Catalunya Ràdio, un funcionari de presons anirà a judici per amenaçar el director de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, Iñaki Rivera.
David Aranda, l'advocat de la víctima, considera que és especialment greu que les amenaces provinguin d'un funcionari de presons, tal com han determinat els Mossos.
Està atacant i amenaçant a una persona que, des de la llibertat de càtedra, des de la seva posició de professor universitari, s'ha implicat en la defensa dels drets humans i les persones privades de llibertat.
A Sabadell han detingut 12 membres d'una organització criminal dedicada a ciberestafes.
Sí, hi ha més de 700 víctimes identificades a les quals van arribar a robar prop de 2 milions d'euros en total fins a passar pel seu banc.
I el Departament de Salut actualitzarà els protocols en l'atenció pediàtrica per detectar i abordar qüestions rellevants com la salut digital i sexual.
La doctora Anna Gatell ha coordinat l'estudi de l'atenció dels trastorns relacionats amb l'entorn digital a la primària.
Un cop detectem aquells factors de risc, els senyals d'alerta, en seguida l'acció ja és dins de la consulta.
I repassem també les portades. Albert Montilla, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Avui parlen de la investidura de Donald Trump.
Sí, així és, dia de portades creatives, totes amb imatges del jurament o la celebració de Trump. El periòdico titula Trump, part 2, com si es tractés d'una pel·lícula. La Vanguardia titula amb l'expressió Arriba l'edat d'or, que va fer servir Trump en el seu discurs de presa de possessió. I el diari Ara hi dedica tota la pàgina amb les paraules God save the world. Pel que fa als diaris de Madrid, el País diu Trump desencadenat, l'ABC escriu a la portada el nou món de Trump i destaca que Pedro Sánchez enterboleix les relacions amb Washington en tornar a atacar Elon Musk. I el Mundo destaca que Trump s'erigeix com a alliberador d'una Amèrica en declivi. Dia històric a la premsa, de fet, aquest tema ocupa fins i tot les portades dels diaris de les demarcacions. Destaca el titular del diari de Tarragona, que avui s'assalta la imparcialitat i tot allò que ens van explicar a la carrera de periodisme, i Valgrà diu comencen els últims 4 anys de Trump. La bona notícia és que no podrà ser ser reescollit i que no hi ha mal que duri 100 anys.
I avui tornarem també a tenir un altre dia mig ennuvolat. Eloi Cortomí, bon dia.
Bon dia. D'aquí una estona els núvols tornaran a deixar el cel força tapat a bona part del país, sobretot a la meitat oest, on al llarg del dia podrien escapar-se alguns plogims.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa del Carlos, de Sant Boi de Llobregat. Explica que les escales mecàniques i l'ascensor de l'estació de tren de l'Hospitalet de Llobregat, que donen accés a les vies 2, 3 i 4, estan espatllats. Diu que alguns usuaris que van carregats o en cadira de rodes han d'anar fins a l'estació de Sants i canviar de tren allà.
Pel que fa a l'ascensor, no funciona igual des de fa 5-6 mesos. Una vergonya en un estat de dret, una vergonya que passi l'any 2025.
Després de rebre la queixa del Carlos, Rodalies de Catalunya respon que des d'aquesta setmana tant l'ascensor com les escales mecàniques ja tornen a estar en funcionament després de mesos espatllats.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Soc en Jarek, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan li hem recordat a la Laura que amb la seva assegurança de vidres la reparació està coberta, li hem arreglat fins i tot l'humor.
Carglass canvia, Carglass repara.
Fem un repàs als mercats. Les borses xineses, ara, a mitja sessió, marquen petites alces. Hong Kong està en verd, puja ara un 1,20%. Segons els analistes, és senyal d'optimisme moderat perquè Trump no va concretar en el seu discurs possibles nous aranzels a la Xina i només en va citar per Mèxic i el Canadà. Avui sabrem com entoma Wall Street tots els anuncis de Trump perquè ahir el parquet de Nova York estava tancat. Era dia festiu. La borsa espanyola obrirà avui els 11.943 punts. Ahir tancava en verd, després de pujar un 0,23%. Els inversors van reaccionar de manera completament diferent als canvis a la cúpula de dues grans empreses de l'IBEX. Telefònica va ser el valor que més va caure, un 2,72%, i Indra el que més va pujar, un 2,93%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League. Avui, a partir de les 8, la TDT del Benfica-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sostenir.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
És que
dona gust. Sí, senyora.
Llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'Àvia al web de Catalunya Ràdio.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Musca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen pràcticament 9 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem parlant del Departament de Salut, que actualitzarà els protocols en l'atenció pediàtrica per detectar i abordar qüestions rellevants com la salut digital o sexual.
També es busca millorar i detectar precoçment malalties neurològiques i els trastorns associats com ara la dislèxia o la discàlcula, el TDA o el trastorn d'espectre autista. Davant el creixement de l'ús de l'entorn digital, cada vegada en infants més petits, l'atenció primària explorarà i avaluarà els senyals d'alarma relacionats amb aquest entorn. Ho explicava la doctora Anna Gatell, que ha coordinat l'estudi sobre el tractament i la detecció d'aquests trastorns des de l'atenció primària.
Un cop detectem aquells factors de risc, les senyals d'alerta, en seguida l'acció ja és dins de la consulta. O sigui, el que fem ja és donar una sèrie de pautes, recomanacions, consells. Fem un pla juntament amb la família per ajudar-los a reconduir aquella situació i amb l'esperança, evidentment, que aquella situació es recondueixi. Tornem, es fa un seguiment molt acurat d'aquella situació i després es valora si s'ha reconduït o no.
Pel que fa a la salut sexual, es farà un acompanyament específic en aquest àmbit amb visites preventives per fomentar els bons hàbits i resoldre dubtes i inquietuds dels pacients.
L'exportaveu de Sumar manté que la relació amb la periodista Elisa Mulià no va ser forçada i sí que va ser consentida.
Aquest dilluns s'han difós les gravacions de la seva declaració de la setmana passada en què va tenir un intens cara a cara amb el jutge sobre la seva coherència política després de les acusacions d'agressió sexual.
Creo que espacio político, que cualquier testimonio es inmediata y completamente válido.
Eso es lo que decía su espacio político, ¿no?
Por eso tengo que dimitir.
¿Y por eso dimitió?
Por eso. Claro, porque hay una incoherencia. Yo no puedo defender mi... Yo no puedo defender.
¿Pero y por qué lo decía antes, entonces?
Bueno, era coherente con el espacio en el que estaba.
La gravació posa en evidència que el jutge que instrueix el cas, Adolfo Carretero, va utilitzar un to molt dur i despectiu en l'interrogatori a la denunciant, l'actriu Elisa Mulià, amb preguntes que qüestionaven la seva versió, com ara que la denuncia la va posar perquè ella volia alguna cosa més rejón i el polític no li va correspondre. Les preguntes de Carretero han generat polèmica perquè no posava el focus en el consentiment en positiu, sinó en si Mulià va oposar resistència.
L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Urriol, se sotmetrà a una qüestió de confiança després que l'oposició en bloc li ha tombat els pressupostos municipals.
Junts, Esquerra, el PSC i la CUP i Som i Ripoll i han votat en contra en un ple tens i carregat de retrets.
Ripoll, Laia Claret.
L'oposició va carregar contra Urriols, retraient-li que no ha buscat consens pels comptes, i l'alcaldessa argumentava així la qüestió de confiança.
Quin sentit té continuar ocupant aquest govern si vostès ens estrenyen cada cop més la corda i al final ens veiem abocats a no poder desplegar el nostre programa electoral?
Un cop la qüestió passi per ple, l'oposició té un mes per presentar una moció de censura amb un govern alternatiu. Al ple de pressupostos de dilluns no hi ha assistit la líder de Junts per motius familiars i Chantal Pérez, líder d'Esquerra, es tenia la mala resta.
Treballarem en aquesta alternativa, prou odi, divisió. I en aquest sentit apel·lo a tots els meus companys de l'oposició.
La qüestió de confiança, previsiblement, es votarà aquest dijous. Des de Ripoll, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la fira més gran del món sobre el joc, les apostes i la tecnologia associada ha arrencat aquest dilluns a Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de l'ICEO, el saló dedicat només a professionals del sector.
Aplega més de 600 empreses i 200 organismes reguladors i preveu una xifra de més de 55.000 visitants provinents de 170 països. Calculen que generarà un impacte econòmic de 300 milions d'euros a Barcelona. La fira prové de Londres i la seva arribada no ha estat exempta de crítiques pel foment de la ludopatia. El sector es defensa dient que aporten molt a l'economia a través d'impostos. Jordi Bernet, de la divisió de casinos de la catalana Circe, també destaca l'alt nivell de reglamentació que protegeix els jugadors.
És cert que les regulacions en termes de màrqueting i comunicació són arreu de restrictives, però bé, nosaltres estem fent mans i mànigues per veure com podem naturalitzar i democratitzar molt el joc, que al final és una forma d'entreteniment com qualsevol altra.
En aquesta fira també participa l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, que ho considera una bona oportunitat de prevenir ludopaties.
I en crònica cultural...
Coneixem molta gent tot el dia rodejant.
Comencem amb un premi. L'escriptor d'Igualada, Arià Paco, guanya el premi Llibres Anagrama de novel·la en català, dotat amb 12.000 euros, Marta Viana.
Sí, l'obra guanyadora es titula Teoria del joc i explora el desig masculí heterosexual de la generació millennial enmig de l'auge del feminisme.
Quan hi ha un gran canvi moral, quan hi ha un canvi de valors o un repensament de com funciona la societat, aquest és un espai per la literatura. És el que volem escriure, necessitem parlar-ho. I em estava faltant aquesta novel·la heterosexual del desig masculí.
El desè Premi Anagrama es publicarà a finals de març i agafa el relleu de Clara Queralto, que va guanyar l'any passat amb la novel·la Com un batec en un micròfon.
I atenció, això, l'investigador científic especialitzat en gastronomia Eneko HP defensa l'ús de la intel·ligència artificial com a eina culinària.
Sí, diu que és una nova eina per crear plats originals, millorar-ne la presentació o crear textures inèdites. Ho explica el llibre Delicioso Algoritmo, la intel·ligència artificial en la gastronomia.
Òscar Callau.
El llibre HP explica que la IA culinària encara està limitada en els àmbits creatiu i sensorial perquè només combina patrons preexistents. La seva aposta és sumar la potència del món digital amb la creativitat i els sentits del cuiner.
Hoy en día lo que se hace es muy combinatorial. Cualquier tipo de nueva idea no son más que combinaciones de algo que ya se sabe, datos extraídos de todo el internet. Pero lo que digo es que, o sea, la inteligencia artificial utilizada en tándem con la inteligencia humana puede potenciar la creatividad humana.
El llibre Delicioso Algoritmo, editat per Planeta, hi ha capítols didàctics que ensenyen com aplicar ChatGPT a la cuina domèstica. Des de Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
I la capital catalana tornarà a unir art, llum i tecnologia al festival Llum BSN el cap de setmana del 7 al 9 de febrer.
La 14a edició del festival, que és gratuït, té més propostes a l'aire lliure que mai, amplia horaris i convida artistes singulars.
Marc Ruiz.
El cineasta Isaac Lacuesta, que acaba de guanyar el Gaudí a la millor direcció per Segundo Premio, jugarà amb el reflex dels visitants en una experiència immersiva que fusiona electrònica i poesia al Museu d'Història de Barcelona, al Poblenou. El fotògraf Joan Fontcuberta projectarà la façana del disseny Hub Barcelona, paisatges virtuals basats en versicles del Gènesi, recreats amb intel·ligència artificial.
Com una intel·ligència artificial, que ve a ser com una espècie d'acumulació de coneixements, d'imatges, d'imaginaris, és capaç de donar-li una forma lluminosa.
L'horari s'allargarà fins la 1 de la matinada de divendres i de dissabte, i diumenge tancarà a les 11 de la nit. L'objectiu és distribuir la gran afluència de públic, que l'any passat va arribar als 240.000 visitants. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Breument, tres propostes culturals més. Aquest vespre a Tarragona, concert de la Franz Schubert Filharmonia sota la direcció del reputat violinista Vlad Sanculeasa.
L'orquestra interpretarà dues grans obres del seu repertori musical, la serenata de Tchaikovsky i l'octet de Mendelssohn. Serà a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
A Girona comença la segona edició d'un cicle de conferències sobre la dramatúrgia de Shakespeare. To be or not to be, that is
the question. Xerrades que estan vinculades al món del teatre. Avui a 6:45 del vespre amb el traductor Joan Sallent al Centre Cultural La Mercè. Hi haurà quatre sessions més amb Carme Portacelli, Pere Arquillué, Joan Carreras i Helena Bafferi. Totes són gratuïtes, però això sí, cal apuntar-s'hi.
I a Lleida es pot visitar una exposició sobre com ha canviat la celebració dels Tres Tombs a la ciutat.
Als voltants de l'església de Sant Antoni.
Coincidint amb la celebració de Sant Antoni, la seu de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol acull una exposició on podem veure la evolució dels Tres Tombs a través d'una selecció de fotografies, la majoria obra del fotògraf lleidatà Gómez Vidal. La mostra es pot visitar fins al dia 31 de gener.
Que portava les bèsties a beneir. Feien tots molta tropa, però era el meu nòvio el que més cors de llauna feia patir.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Hi ha llum a la Champions pel Mundo Deportivo, llum europea per l'esportiu. El destí són els vuitens de final, explica l'esport, amb un Flick que torna a l'escenari del clima a Lisboa, el lloc on va humiliar el Barça amb el famós 2-8 sent entrenador del Bayern de Múnich. Un Barça que busca alleujament a Europa, diu el periòdico. A La Vanguardia, Anaïs Martí parla de l'ascens i caiguda d'Ansu Fati, del 10, que va a Lisboa i decideix continuar sabent que no tindrà cap tipus de protagonisme. Lluís Carrasco, a la seva columna del periòdico, parla de la conya que té que el camp del Getafe es digui Coliseum i parla d'un autèntic triangle de les Bermudes entre Getafe, Leganés i Fuenlabrada, aquell lloc on el futbol desapareix. El més important és haver pogut tornar de Getafe. Mentrestant, Florentino Pérez estrena el seu nou mandat sense moure's de la cadira. Fa 16 anys que no es celebren unes eleccions al Madrid. Destaca La Vanguardia, mentre que el periòdico i Ara incideixen en que Laporta s'espolsa les culpes al jutjat i es desmarca davant la jutja de l'acusació d'estafa.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
Torna a la Champions i el Barça, les hores prèvies al partit contra el Benfica, destila il·lusió. L'equip somriu i sembla que recupera la gana. A Europa, els rivals no fan mandra, com si en fa el Getafe, ni tampoc hi ha àrbitres que treguin de polleguera Flick i Laporta. però jo mai he cregut en activacions a la carta. Dimecres partidars i el cap de setmana relax. Per arribar lluny a Europa em sembla essencial mantenir un bon to competitiu a la Lliga. Allò de naufragar la Lliga i guanyar igualment la Champions és patrimoni del Madrid.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Deu minuts i les 7 del matí. Bon dia, Eloi Cordomí. Avui tornarà a ser un dia ennuvolat?
Bon dia, Francesc. Doncs sí, ara mateix el cel encara està serè a moltes comarques i això ha permès que les temperatures hagin baixat fins a valors, per exemple, al Pirineu de 6 graus sota 0 a Barruera, o a Solsona 2 sota 0, o Olot 2 sota 0, a Manresa 1 grau negatiu. En canvi, en tenen 9 a Blanes, 10 a Barcelona, 6 graus a Tarragona. La idea és que aquests núvols deixaran el cel tapat d'aquí poca estona. El dia més ennuvolat el tindrem especialment a les comarques de l'oest, Lleida, Tarragona, i aquí en aquestes zones podrien acabar escapant-se alguns plogims, alguns ruixadets febles, preferentment a les Terres de l'Ebre, Ponent, en alguns llocs de l'Alt Pirineu, especialment aquí també de cara al vespre, amb una cota neu al voltant dels 1.800 o 2.000 metres d'altura.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio,
seguirem i comentarem des de Washington les primeres hores del govern de Trump. Hi haurà campanya de deportacions? Declararà l'emergència energètica nacional?
Barcelona ha prorrogat els pressupostos municipals. A 9:45 entrevistarem el tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Jordi Valls.
A 11:15 analitzarem la cerimònia de presa de possessió amb Francesc Garriga, Raquel Sanz i Toni García Ramon.
Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, the honorable Donald John Trump.
I a 11:00, una sessió de teràpia per a boomers molt necessària i oportuna, on Sergi Pàmies es fixarà en els Estats Units.
Des de 6:00 i fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
A Eugin tenim més de 25 anys d'experiència en reproducció assistida. Però sobretot en reproducció acompanyada. Convertir-se en mare és un viatge i sentir-te acompanyada marca la diferència. Demana cita al 900 510 520 o a eugin.cat. Eugin, junts en el teu viatge per ser mare.
Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
És responsabilitat humana posar que les dades siguin correctes.
Les dades obertes de Catalunya, no? Com les podríem visualitzar?
Tenim una gran eina, però si no li fotem cas...
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Aquest dimecres, nous episodis de Pop-up IA. El videopodcast de Mariola Dinarès a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
L'heu fotut a la porta al cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'has fixat en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i cada...
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQI+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 6:53. I repassem els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Donald Trump estrena la seva segona presidència dels Estats Units dient que comença l'edat d'or.
The golden age of America begins right now.
L'edat d'or d'Amèrica comença ara mateix. El nostre país tornarà a florir i serà respectat arreu del món. Serem l'enveja de totes les nacions i mai més s'aprofitaran de nosaltres.
To be taken advantage of any longer.
Una presidència que ha començat firmant decrets per revertir les polítiques de Joe Biden ja ha retirat els Estats Units de la lluita contra el canvi climàtic i de l'Organització Mundial de la Salut, ha decretat l'emergència nacional a la frontera sud, ha aprovat decrets contra la diversitat i ha rebatejat el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica.
Trump ha jurat el càrrec dins del Capitoli, acompanyat de milionaris com Elon Musk i polítics ultras com Giorgia Meloni.
Justament Elon Musk ha generat una de les imatges més controvertides dels actes de la presa de possessió amb una salutació a l'estil del gest nazi del salbraç dret.
I la Unió Europea vol evitar que l'arribada de Trump al despatx oval faci trontollar els lligams.
Brussel·les llança un missatge positiu, tot i les amenaces de guerra comercial i sobre la sobirania de Groenlàndia.
I en aquest cas Esquerra Republicana, a casa nostra, confirma oficialment que no negociarà els pressupostos a Salvador Illa.
La secretària general del partit, Elisenda Alemanya, explica el per què. Li respon Lluïsa Moret, viceprimera secretària del PSC.
Entre la sobirania fiscal i el pressupost del 2025, ara toca sobirania fiscal.
Nosaltres respectem i, des d'aquest respecte, continuarem treballant doncs, amb un objectiu que és claríssim i és la consecució dels acords.
A Barcelona tampoc hi haurà pressupostos nous després de trencar negociacions amb els comuns.
I mentrestant us avança també el matí de Catalunya Ràdio, un funcionari de presons anirà a judici per haver amenaçat el director de l'Observatori del Sistema Penal i de Drets Humans, Iñaki Rivera.
L'advocat de la víctima considera que és especialment greu que les amenaces provinguin d'un funcionari de presons, tal com ha determinat els Mossos d'Esquadra.
Està atacant i amenaçant a una persona que, des de la llibertat de càtedra, des de la seva posició de professor universitari, s'ha implicat en la defensa dels drets humans i les persones privades de llibertat.
I detenen a Sabadell 12 membres d'una organització criminal de ciberestafes.
Hi ha més de 700 víctimes identificades, a les quals van arribar a robar prop de 2 milions d'euros en total, fent-se passar pel seu banc.
Mentre Salut actualitzarà els protocols de l'atenció pediàtrica per abordar la salut digital i sexual.
L'atenció primària explorarà i avaluarà els senyals d'alarma relacionats amb l'entorn digital.
I ara afegim-hi també el comentari de Bernat Adeu.
Bon dia, Ricard. Mentre Donald Trump jurava el seu càrrec, envoltat d'alguns membres il·lustres de la Internacional d'Ultradreta, ahir sabíem que Sílvia Oriol convocarà una qüestió de confiança després que l'oposició ripollesa li hagi tombat els pressupostos. Junts, Esquerra, el PSC, la CUP i Som i Ripoll tenen tot el dret del món a no acceptar els comptes de l'alcaldessa. Però aquest mateix grup de partits, que sembla tan indignat amb la gestió d'Oriols, fou incapaç de buscar una alternativa per l'alcaldia que no fos la hiperlideressa d'Aliança Catalana. D'aquesta faisó, Oriols podrà continuar exercitant-se en l'esport on se sent més còmode, el discurs victimari del tots contra mi. Si tant els molesta la gestió de la vetllesa als partits tradicionals, per què no busquen una alternativa? Però això tant li fot ara mateix, perquè el mal ja està fet. I recordeu-ho, fenòmens com Trump, a l'inici, semblaven una broma.
I ara afegim aquí un tema pendent per tancar. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Coincidint amb la presa de possessió de Donald Trump, el d'ahir també va ser el primer dia del nou mandat de Florentino Pérez al capdavant del Real Madrid.
Que aquí la gente se llena la boca de progresismo, sí, de buenas palabras.
És veritat.
Però la auténtica fiesta de la democracia és la del Real Madrid.
Ah, sí? Però sí, però sí. Però sí,
no. Porque cuando hay elecciones...
Però si no n'hi ha d'eleccions.
La democracia se toma fiesta.
Ah.
Eso sí es la fiesta de la democracia.
Ingenioso, majestad.
Pedrerol, ¿qué tal?
Josep Pedrerol.
¿Cómo estás, Josep?
Bon dia, benvingut.
Aquí, dos besos, dos besos.
Toma.
Però un petó a la boca?
A la boca no, eh?
Què ha sigut això?
A la boca...
Què ha sigut això?
Mare meva, quin fàstic.
Queréis una exclusiva, compañeros? Queréis exclusiva?
Què ha sigut? No, aquí han...
Sido un beso cordial.
No, han fet una mica de ventosa.
Sí, hi ha hagut ventosa. I hi ha hagut llengua, fins i tot.
Home,
perquè... Com llapada, no? Com una llapadeta. Nos queremos mucho, ¿vale?
Amb molta saliva. Feu el favor. Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jubany. I avui pot ser un bon dia, per això donarem un parell de motius per llevar-nos. Ens el porta el primer, la Juliana Canet.
Avui és un bon dia per llevar-se perquè ahir vam entrar el període aquari de l'any, segons l'horòscop. Si no creus en l'astrologia, pot semblar absurd recordar-ho, però si fas anys entre finals de gener i principis de febrer, és una alegria entrar en aquest període. Queda poc pel nostre aniversari, o potser fins i tot és avui, i això només vol dir una cosa, i és que estem vius. Al col·lectiu d'aquari som, al final, gent que celebra anys entre mig de dies freds i curts, dies dels que costa sortir del nòrdic. Però val la pena vendre'ns un optimisme i seguir celebrant la vida per molts anys a tots els aquaris.
I el segon motiu ens el porta la Maria Nicolau.
Aquest cap de setmana he estat a la Fira de l'Oli de les Borges Blanques i les Garrigues. Quin esdeveniment, nano! Quin tràfic de catalans carregant amunt i avall garrafes de 5 litres per passadissos emmoquetats. De l'estant al maleter del cotxe i cap a casa, Cisco, que ja tenim oli bo per tot l'any. Avui és un bon dia per admirar la capacitat que tenen alguns per donar resultats excepcionals sota pressió. Siguin les olives, siguin bilisos.
Pressure. You've only had to run so far.